Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui amb futbol, eleccions i números al Barça. Hi ha de tot. Tenim la prèvia del Rayo Barça de demà, de Copa del Rei. Ja tenim la llista de convocats amb la baixa de Dest, que no acaba de fer net de les molèsties que arrossega. Torna Messi després de complir els dos partits de sanció. Qui encara no entra és Sergi Roberto. De seguida sentim el més destacat de la roda de premsa que ha fet aquest matí Ronald Koeman. Tenim en marxa des de les dues la reunió de la Junta Gestora, que ha de fer oficial la data del 7 de març com a data electoral després d'acabar de tancar amb Correus l'operativa pel vot per correu, i també s'ha d'acabar de prendre una decisió definitiva sobre què fer amb Eric García, el central del Manchester City. Abordarem també la situació econòmica del club, que ja sabíem que era crítica, i ara ja tenim la constatació al fer-se pública la memòria econòmica de la temporada 19-20, amb aquesta xifra que espanta d'un deute de 1.173 milions d'euros, 730 dels quals són a curt termini. Aquesta situació econòmica límit fa que, com va explicar l'Helena Condis ahir al Partidazo, els jugadors del Barça no hagin cobrat el seu salari íntegre acordat en el darrer pagament. El club no pot pagar els seus jugadors ara mateix. Així està el tema. Després abordem la magnitud de la tragèdia amb el Marc Menchen de Tu Playbook. Avui arrenquen els vuitens de final de la Copa del Rei. Avui es juguen tres partits, a les 7 de la tarda Valladolid-Llevant, a les 9 Girona-Vilareal i a les 9 també Betis-Reial Societat. Tenim tiempo de juego a la Cope a partir de 8:45. A l'Espanyol no descarta, és notícia del Quique Iglesias, incorporar un davanter al mercat d'hivern. No serà fàcil, però s'intentarà. Si es fes, sortiria Campuzano a l'Sporting de Gijón. En bàsquet tenim molt bon partit d'Eurolliga al Palau. Avui a partir de les 9, Barça-Zenit, primer contra tercer. L'equip de Xavi Pascual posa a prova el bon moment del Barça. A l'Eurocup tenim Joventut-Mònaco aquest vespre i a la Lliga CB, Múrcia-Manresa a partir de les 6 de la tarda. És partit pendent. En handbol ja tenim a la selecció espanyola classificada pels quarts de final del Mundial, després de derrotar amb solvència ahir a Hongria per 36-28. Espanya, que acaba primera de grup, i s'enfrontarà demà a Noruega per una plaça a les semifinals. Després truquem a Egipte per parlar una estona amb el Biran Morros. Avui comentarem la jugada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch i les preguntes del dia a Esports Cope que us formulem com cada dia via Twitter. En clau Barça, avui us preguntem quina ha de ser la prioritat del Barça, classificar-se per la Champions o guanyar la Copa. Aposteu per la classificació per la Champions, la gran majoria, el 77%, per guanyar la Copa només el 23%. I en clau espanyol, el club està atent per si pot reforçar-se amb un davanter. Creieu que fa falta? Penseu que sí, la gran majoria, el 68%, que no, el 29%. Millor fitxar un defensa només al 3%. El Marc Peires està al control de so, el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports Cope. La emoción de la Copa del Rey, la Premier League, la Euroliga de baloncesto, UFC, MotoGP y ahora la Fórmula 1. Si te gusta el deporte, el lugar para verlo todo es DAZN. Disfrútalo en directo o bajo demanda siempre que quieras y desde cualquier dispositivo. Smart TV, móvil, tablet, ordenador, todo por solo 9,99 euros sin permanencia. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes gratis.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Ah!
Vinga, comencem amb l'actualitat del Barça, que tenim avui moltes coses. Tenim la vessant esportiva, l'econòmica, també l'electoral. Comencem amb l'esportiva, amb l'Helena Condis, que avui la tenim aquí a l'estudi. Helena, bona tarda.
Ai, quines ganes tenia de tornar, eh? Amb distància, amb molta distància, molta distància de seguretat, però aquí estic.
Tota la distància que la taula, que és bastant gran, permet.
D'un extrem a l'altre, sí, sí.
Però és un plaer tornar-te a veure't la cara.
Igualment, Joan.
Que feia temps que no coincidíem a un estudi. Helena, demà el Barça visita el Rayo en partit de Copa del Rei. I ja tenim la llista de convocats.
La notícia és que Koeman no reserva cap jugador. La gran novetat és Leo Messi, torna després dels dos partits de sanció. En canvi, cau de la llista Serginho Dest. Se li han reproduït les molèsties musculars a la cuixa dreta. De fet, a ells ja no va jugar ni un minut per precaució. Torna Ilaix Moriba, va debutar com a titular a Cornellà. Koeman diu que els futbolistes com el migcampista del filial, que té futur, han d'anar entrenant dinàmica al primer equip per anar guanyant confiança i experiència. Per això completa la convocatòria de 20. Encara no hi és Sergi Roberto, tot just ha fet dos entrenaments, però si se l'espera, si s'espera que reapareixi diumenge contra l'Atlètic Club al Camp Nou.
Doncs abordem el més destacat de la roda de premsa de Ronald Koeman d'aquest matí. Previ a aquest partit contra el Rayo, ha començat parlant Ronald Koeman de la competició que afronta el Barça demà, la Copa del Rei, que tal i com està el panorama, tal i com s'ha posat la Lliga i la dificultat de la Lliga de Campions, segur que la Copa és la possibilitat, l'opció de títol que el Barça té ara mateix més a prop.
Ell admet que sí, que és la que té més a prop perquè la final està a només 5 partits, però per això no hi ha descansos, per això no fa concessions, viatgen demà amb tots els cracs disponibles a Vallecas, tot i el desgast acumulat per les 3 pròrrogues en 8 dies, més els 7 viatges seguits fora del Camp Nou. El de demà serà el 8è partit lluny de casa. Koeman diu que prefereix aquest calendari tan apretat a tenir més descansos com els dos grans rivals de Madrid.
No creo. Yo creo que no nos depende que estos dos equipos grandes no están más en esta competición. Yo creo que otros equipos que están y tienen sus posibilidades también son equipos muy fuertes que hemos visto en nuestros partidos de Supercopa. Otro lado, sí es una ventaja para ellos, porque ellos tienen 2-3 semanas que no tienen un partido durante la semana, que concentrarse solo en los partidos de campeonato de fin de semana, sí es una ventaja para ellos, pero yo creo que prefiero jugar cada 3 días, porque quiere decir, estás en las 3 competiciones para ganar algo.
Sí, el Barça continua viu a les 3 competicions i recupera Ronald Koeman a Leo Messi, que s'ha perdut els dos últims partits per sanció.
És la notícia positiva, el seu retorn, la sanció per la vermella a la final de la Supercopa l'ha obligat a perdre els dos partits, el de Copa Cornellà i el d'Elx en Lliga. Tot fa pensar que demà Messi serà titular, encara que Koeman no ha volgut desvetllar-ho, ha dit que ho decidirà a la xerrada oficial que tindran abans del partit, però escoltant-lo queda clar que Messi torna al 100%.
Bueno, a un lado sí, es verdad que tuve unas molestias y claro, por no jugar los últimos dos partidos la última semana tampoco ha sido mucho tiempo, entonces está con ganas, está fresco, está sin molestias, entonces para ganar cosas yo creo que necesitamos un Messi en forma, en su nivel y sobre todo por su creatividad y por su efectividad como jugador.
Torna Messi a la llista de convocats. Veurem si és titular o no demà a Vallecas. Demà farem la Loto Koeman.
Jo crec que sí, eh?
Jo crec que també, sí. I també ha parlat Ronald Koeman de la Lliga, que assumeix que està molt complicada.
És una pregunta recurrent en les prèvies i en el postpartit. És realista Ronald Koeman? L'Atlètic ara mateix, l'Atlético de Madrid, li treu 10 punts al Barça amb un partit menys. Queda molta temporada, sí, però ho veu molt complicat el tècnic.
Ser realista, el ventaja de los puntos que tiene Atlético y la forma que tiene y el descanso que ellos tienen durante 2-3 semanas ahora es complicado, como he dicho varias veces, pero hasta que es posible intentamos hacer lo imposible. Y siempre Copa es un torneo más corto, menos partidos. Y jugamos Copa para ganar Copa. Entonces, esta mentalidad quiero ver de mi equipo que han demostrado en todos los partidos que hasta hoy hemos jugado la Copa y también quiero ver esta mentalidad mañana.
Ho ha deixat anar un parell de vegades durant la roda de premsa, això Ronald Koeman, eh? Aquest concepte de que el Barça està viu a la Copa del Rei, però que a partir d'ara a la Lliga, el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid tindran avantatge perquè estaran més descansats.
Sí, és que tindran unes setmanes lliures, entre setmana no hauran d'afrontar cap partit i el Barça si es classifica, si passa demà a quarts de final, encara li quedaran 3 setmanes més de competició de Copa del Rei.
Ara abordarem allò largo i tendido, la situació econòmica del Barça, però Ronald Koeman està preocupat per aquesta situació?
A veure, és que Ronald Koeman des del primer dia, des que va aterrar al Barça, va ser conscient de la greu crisi econòmica que travessa el club. No li han pogut fitxar cap jugador, ni a l'octubre en la finestra d'estiu, ni tampoc espera que li fitxin a cap jugador en el mercat d'hivern. Ell ja ha dit que es conforma, tenen en compte les limitacions del club amb els que té. I ara, com explicarem i hem explicat a la Copa, els futbolistes no han cobrat part del sou al mes de desembre. Suposo que això també afecta a Koeman, tot i que a mi em parlaven dels futbolistes. Koeman diríem que evita fer-se mala sang, però sí deixa constància de l'esforç econòmic que ha fet la plantilla per ajudar el club aquesta temporada.
Bueno, yo creo que Barcelona es uno de los clubs grandes que sobre todo por el tema de COVID, que no hay público en los campos, que sufren más que otros equipos. Yo creo, pero todos los equipos grandes, yo creo que se pueden sacar números hoy en día que son bastante malos, y no solo aquí. No he visto jugadores muy preocupados por este tema. Y si cobran demasiado, yo creo que siempre es depende del club. El club hace el contrato, el jugador acepta el contrato. Entonces sí, no tengo ni una opinión en ese sentido. Todos nosotros hemos ayudado al club en la baja salaria y nada más.
Ara ho parlem, però abans un document més de Koeman, Helena, sobre Puyol, que avui és protagonista perquè està publicitant la samarreta que el Barça, la samarreta especial que el Barça lluirà pel Clàssic, amb aquesta fusió entre els colors del Barça i de la Senyera. I Ronald Koeman ha reconegut que igual a la plantilla li agradaria tenir un futbolista amb l'esperit de Puyol, no?
Sí, sí, aquest vídeo de Carles Puyol ha emocionat a molts culers amb aquesta samarreta especial que lluirà el Barça pel Clàssic amb la Senyera des del pit fins a la cintura. I Ronald Koeman, que és un home amb personalitat, que li agraden els futbolistes amb caràcter, ha dit que sí, que troba a faltar una figura com la de Carles Puyol dins el vestidor.
Bueno, nos falta siempre jugadores como él, porque cuando yo estuve, yo creo que muchos años pasado, de ayudante de Van Gaal, hizo también un poco de ayudante de Gonzalo con el Barça B, y estaba Xavi, estaba Cabri, que estaba Puyol como mediocampista. Entonces quiere decir que desde muchos años conozco a él y me gusta porque ha sido siempre un jugador del club, del casa y además con un gran carácter, donde él ha mejorado su juego con balón, pero sí ha sido siempre un jugador de muchísima responsabilidad y de personalidad también, que a cualquier equipo falta gente como él.
No hi ha cap futbolista de la jerarquia de Puyol ara mateix a la plantilla.
El que més s'hi acosta, podríem dir que és Piqué, però està lesionat i en té encara per unes quantes setmanes més. És veritat, potser Leo Messi hauria d'exercir més el lideratge al camp, però tampoc és un futbolista que tingui massa caràcter per animar o per, si cal, esbroncar algun dels seus companys.
Parlem de números, incorporem a l'antena d'Esports Copa el Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, com estàs?
Bé, home, i abordem aquesta situació econòmica que el club de forma, podríem dir que gairebé semiclandestina ha publicitat amb la memòria econòmica de la temporada 19-20, amb aquesta xifra estrella dels 1.173 milions de deute, 730 a curt termini, la massa salarial disparada al 74% del pressupost, quan recordo que la recomanació que fan és no accedir al 65%, en definitiva, i com ja sabíem, una situació crítica. Una situació, Helena, que ha fet que, com vas explicar ahir al Partidazo, els futbolistes no estiguin cobrant el que es va pactar en el seu moment.
El Barça no ha pagat una part dels salaris als seus jugadors per falta de liquiditat. Aquesta és la notícia. Perquè la gent ho entengui, els futbolistes van acceptar una rebaixa salarial del 43% que s'aplicava ja al mes de desembre. Cobren el gruix del seu salari en dos pagaments. El primer és a finals de desembre, el segon és a finals de juny, quan acaba la temporada. Doncs bé, la situació és que els jugadors no han cobrat la totalitat del que havien pactat el mes de desembre amb la rebaixa salarial ja aplicada. Al Barça només els ha ingressat el 25% del que havien de cobrar. Des del club m'admeten l'impagament, m'asseguren que a principis de febrer els hi pagaran el que els hi deuen, però diuen, insisteixen que hi ha fortes tensions de tesoreria i han hagut de demanar un crèdit perquè, si no, ja no podien ni fer front al pagament de les nòmines del mes de març.
Per exemple, per posar un exemple gràfic, un futbolista que estigui guanyant 10 milions d'euros a l'any, com li afecta això?
Un futbolista que té firmada una fitxa de 10 milions d'any li treuen aquesta temporada el 42,5% del seu sou. Això vol dir que passa dels 10 milions d'euros a percebre 5,8 milions d'euros aquesta temporada. Al desembre els hi havien de pagar la meitat del seu sou perquè, com ja t'explicava, els jugadors cobren en dos pagaments, al desembre i al juny. Al desembre, aquest jugador de qui estem posant l'exemple havia de cobrar 2,9 milions d'euros. De moment, el Barça li ha pagat 1,5 milions, és a dir, la meitat del que havia de cobrar, la meitat de la meitat, perquè ens entenguem. La resta, pel que em diuen des del club, i així els hi han promès als jugadors, després d'admetre l'impagament, els ingressaran la setmana vinent, és a dir, a principis de febrer, un mes i mig més tard del que estava previst.
Podran arribar a final de mes.
Podran arribar a final de mes, però s'ha de dir que els jugadors, a més de rebaixar-se el sou, el seu sou fixe, a un 42,5%, també han renunciat aquesta temporada a cobrar el bonus, que és d'on perceben molts diners, perquè són premis, variables en funció dels partits que juguen. Tot això no és que ho deixin de cobrar al futur, no, no. És un ajornament de pagaments, ho pagaran en diferit en les quatre properes temporades i amb algun interès, però sí que és cert que aquesta temporada cobraran gairebé la meitat del seu sou, menys també els bonus, que és una part important del que ingressen cada any.
Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Hem de fer una pausa i de seguida truquem al nostre guia, a la nostra llum en matèria econòmica, que és el Marc Menchen.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet, sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Doncs vinga, comentem aquesta situació econòmica al Barça un cop conegudes les xifres amb el Marc Menchen, director de Tu Playbook. Marc, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé. Escolta, ja coneixíem una mica la magnitud de la tragèdia, que era important, però ara l'hem vist plasmada amb els números.
Sí, jo crec que és això, que el d'aquests dies ens ha servit per confirmar que el club està en una situació molt complexa. No sé si recordeu l'última vegada que vam parlar amb vosaltres, esperant que el Barça era un club que estava estressat, no? Que tenia una situació d'estrès molt, molt important, i aquests números confirmen, ja ens donen les pistes, sobretot per on pot anar la pel·lícula als propers mesos, i sobretot quins són els problemes, perquè jo crec que tindrà la propera junta directiva, que no són pocs. Jo em quedo amb una xifra que no és la que ha sortit a tot arreu, però crec que és la vàlida, la que jo considero que és la més justa fer servir, que són 822 milions d'euros, que al final és el deute que el Barça té amb bancs i amb clubs de futbol. Tota la resta, al final, forma part d'activitat ordinària i és un deute relatiu. Llavors, jo em quedaria amb la de 822 i, sobretot, el tema del curt termini, que amb tot el tema dels crèdits ICO, Goldman Sachs i el que queda futbolista, al final et fa una pilota. Si aquesta temporada tens 266 milions d'euros en bancs, que d'aquí hi ha 90 de Goldman Sachs, que això refinançarà a l'Eterno fins que es faci l'espai Barça. Després tens 150 i pico, que són els crèdits ICO, que aquí és el que hem de veure com ho resol el club. A nosaltres el que ens arriba és que ja està negociant nous préstecs en fons d'inversió que estarien finançats amb els traspassos futurs, perquè en el Barça ja estaria obligant a traspassar futbolistes aquest estiu en una quantitat molt important, i després al llarg termini, doncs, el que ja sabien, estan al fons d'inversió, aquí 200 milions d'euros que ens van firmar entre el 2018 i el 2019, que allò s'haurà de pagar tot de cop a la temporada 2023-2024, i després, pues, bueno, ja està el CEO que van tenir tots els periodistes d'ahir de mirar pues, quant se li ve de Malcom, quant se li ve de Coutinho, el Rasmanaj aquest que està de la manera de la feta, que no sé ni qui és, però són dos quilos que costa el bon noi, i i una mica la foto d'aquesta.
Sí, sí. La situació és delicadíssima, és greu, però la pregunta és si la temporada present, la 2021, encara pot ser pitjor, perquè hi ha molts gastos, els salaris, per exemple, que més o menys amb alguna rebaixa, però mantens, Marc, i els ingressos no augmentaran. Tindràs alguns, però és que continua sense publicar el Camp Nou, la botiga continua tancada, és a dir, que ingressos no els elevaràs gaire.
Sí, no, jo el problema que li veig del tema del pressupost de la 2021 és que està basada en molts supòsits, que no són ingressos certs. Recordem que això ho vam avançar tot l'any una setmana. Barça Corporate, ja s'han comptat 100 milions d'euros d'ingressos per l'operació Barça Corporate, que ningú pot assegurar ja d'avui que s'assignarà, perquè això dependrà de la decisió que prengui la propera junta directiva. Aquest pressupost ja els estan deixant en una situació de o l'afectais o el problema serà molt gran, o sigui, ja els estan deixant una situació complicada. Després hi ha 88 milions d'euros d'ingressos per traspassos que s'han de demostrar que es faran, perquè això, novament, ningú ho pot confirmar. I després, l'altre agravant d'aquells comptes, que hi ha 56 milions d'euros d'ingressos per l'estadi, que hem de veure si es materialitzaran. De fet, l'altre dia Javier Tebas deia que veia difícil ara per ara obrir els estadis. Llavors, bueno, el Real Madrid, que és el seu gran competidor, directament ha pressupostat zero. Per tant, aquí tens gairebé 200 milions d'euros d'ingressos del pressupost d'aquesta temporada que són totalment incerts. Després, com apuntava la part de la despesa, a mi el que més em preocupa del que vaig veure en aquests números és que el Barça, d'aquí a 2023-2024, pràcticament ja té consolidat 200 milions d'euros de despesa que no et podràs treure de sobre perquè correspon a les amortitzacions de futbolistes que ja tens en plantilla. Per tant, no estem parlant de renovació del primer equip. I després, el diferiment dels sous, que t'han alleugerat 172 milions d'euros, però que has de pagar les properes 4.
Diries que el Barça està en risc de fallida? O no sé com dir-ho, quina és la paraula tècnica que podríem fer servir d'ensorrar-se, Marc?
No, jo crec que això és una visió una mica tremendista i està molt bé per i fer soroll a xarxes, però sí, i el que em sorprèn i agraeixo és que la candidatura de la presidència cap està fent estridents amb aquest tema, jo crec que són conscients de la gran prestació, si això ningú ho pot negar, però tots som conscients que hi ha actius suficients dins del club per revertir la situació, ja que t'obliga a vendre futbolistes aquest estiu, alguns que vols vendre des de fa temps, Coutinho, i altres que s'han de dir, i després futbolistes que potser no voldries vendre, però que si la situació apreta, t'has de treure les obres. I a mi no em preocupa en excés la situació del Barça en aquest sentit, quan es parla de risc de fallida, perquè hi ha jugadors suficients a la plantilla com per poder col·locar-los al mercat i atendre els pagaments de deute. El problema que tindràs és que això serà a costa de la competitivitat esportiva del club.
Està en perill que es converteixi el Barça en societat anònima?
No, jo crec això. O sigui, una altra cosa és un debat, i aquest és un mal que podem obrir un altre dia, és si té sentit que el Barça i el Madrid continuïn sent només clubs socials per competir a nivell internacional, i crec que tenim el cas de la Bayern, que és bastant interessant, que és un club social, però que les operacions del futbol les té en una estat que controla, però on té altres inversors. Però jo crec que aquest discurs que el Barça està en manos de los fondos i es convertirà en tal, jo crec que no té ni cap ni peus.
Li recomanaries al soci del Barça que aviat anirà a votar que es fixi més en l'home responsable de l'àrea econòmica de les candidatures que en el director esportiu, per exemple?
Home, jo crec que és important que ho mirin, però si us fixeu, el problema econòmic del Barça ve d'un gravíssim problema esportiu. O sigui, el problema econòmic que té el Barça és d'una mala planificació esportiva i d'una despesa molt gran en fitxatges perquè no s'atinava amb la tecla correcta per fer un equip competitiu, i després per una estructura de salaris que no té cap sentit si la compares amb la d'altres clubs europeus. I que jo crec que són dues figures molt importants, i de fet en el món del futbol, el futbol directe esportiu, cada cop jo crec que serà més rellevant, cada cop serà més un partit híbrid entre coneixements esportius i coneixements financers, però jo crec que tan rellevant serà la figura del CEO com la del director esportiu.
I el que està clar és que aquesta temporada s'ha de classificar sí o sí per la Champions de la pròxima.
Exacte, sí, hem d'intentar-ho aconseguir, perquè si no, aquí és un altre forat, que és que jo sempre conto que el Barça es classifica, però és que si no es classifica a la Champions són 80 quilos mínim que perd.
Doncs aquest és el panorama. Marc Menchen, tu Playbook, gràcies per il·luminar-nos una vegada més i una abraçada forta.
Que hagi una abraçada.
I a aquesta hora tenim en marxa, des de les 2 del migdia aproximadament, la reunió de la gestora que ha de ratificar la data del 7 de març com a data electoral. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Porten 1:15 reunits a les oficines del club, tota la gestora al complet, en una comissió on tenen 2 punts damunt la taula. El que deies, el primer, la data de les eleccions, demà la comunicaran oficialment, i el que us podem explicar ara mateix a Esportscope és que si finalment les autonòmiques i les eleccions del Barça són el 14 de febrer i 7 de març, el Barça ajudarà en el primer tram del vot per correu postal a correu. Seran els que identificaran els socis que volen optar per aquesta opció i els que enviaran als socis que així ho decideixin les paperetes amb els 3 candidats i el sobre. Serà la primera part i és el que han acordat Correus i Barça. El segon punt que hi ha damunt la taula ara mateix a la reunió de la comissió gestora, Eric García, si fitxar-lo o no ara i deixar-lo tancat ja per l'estiu. És el que precisament va explicar ahir que voldria Toni Freixa al partidazo de la cadena COPE.
Lo que sí espero es que la comisión gestora firme a Eric García para poderlo incorporar libre en julio, que me he encontrado con un Laporta que no quiere hacer este fichaje por nada del mundo y quiere perder el jugador, y un Víctor Font que estaría dispuesto a pagarle un traspaso al Manchester City ahora mismo, con lo cual no sé si está defendiendo más los intereses del City o del Barça. Yo creo que lo que hay que hacer es firmar un jugador que ya queda libre porque estamos en los últimos 6 meses de su contrato y traerlo a final de temporada. Eso es lógico, ¿no? Es que me ha extrañado mucho que esta operación todavía no se haya podido hacer.
¿Tusquets a quién apoya de los tres?
No, yo espero que Tusquets defienda los intereses del Barça y por lo tanto haga lo que yo le he dicho.
Lo que yo le diga.
Ah, vale. Bueno.
Lo que yo le he dicho porque vale. Soy el que defiende los intereses del Barça. Los otros dos no sé qué intereses defienden.
Toni Freixa, el partidazo de la cadena COPE ahir. De les altres 2 candidats, Joan Laporta i Víctor Font, esperem reaccions entre aquesta tarda mateixa i demà en rodes de premsa, després que es comuniqui la data oficial i també per veure el tema d'Eric García com acaba.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
I abans del debat, passem per Madrid per conèixer com està el Rayo, el rival del Barça de demà. Carlos Ganga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo tenemos al Rayo, Carlos? A 24 bueno, horas del partido, un poquito menos.
Se le cortó la racha el sábado, una buena racha que traía el equipo de Iraola y perdió contra el Mallorca 1-3 en el Estadio de Vallecas. Por cierto, el Estadio de Vallecas, el césped no está en las mejores condiciones. Bueno, después de la nevada, después del hielo, tiene algunas calvas, tiene alguna zona que no está muy allá, así que vamos a ver en qué condiciones está mañana. Y por lo demás, a ver cómo se toma la Copa Iraola. Iraola es un técnico que le gusta mucho la Copa, tradicionalmente por su pasado en el Athletic, cuando disputó 3 finales, alguna de ellas contra el Barça, y como entrenador también, porque el año pasado llegó a las semifinales con el Mirandés. Es cierto que tiene bajas de jugadores importantes, porque la acumulación de partidos le está pasando factura, y también el coronavirus, y vamos a ver si rota o no mañana, y yo estoy convencido de que va a sacar un equipo competitivo que intente plantar cara de salida al Barça.
Oli, ¿alguna inquietud? Tot pel Carlos.
Seguirà a les Rozas o no? Ja que el campo està mal, jugaremos en Vallecas o en las Rozas.
No, se va a jugar en Vallecas. A no ser que de aquí a mañana se tuerza mucho el tiempo y caiga aquí la nevada mundial, pero vamos, en principio se va a jugar en Vallecas, pero como os decía, que el césped no está en perfectas condiciones.
Carlos, gracias.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, a seguir al debat.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Vinga, obrim el debat a Esportscope amb l'Oliveros, amb el Tomàs Guas. Què tal, Tomàs? Bona tarda.
Bona tarda, guapo, què tal?
Molt bé, home, de seguida incorporem a l'Emilio també. Aquí parlant més de números que d'una altra cosa avui, perquè bé, ja sabíem que la situació econòmica del Barça era límit, era dramàtica, però clar, quan et plantifiquen davant els números, doncs veus la magnitud de la tragèdia, no?
Hombre, jo crec que té molt mèrit. Jo he llegit coses, però no hi ha ningú que feliciti els autors d'això, perquè arruïnar el Barça és extraordinari. Jo crec que s'ha de tenir un art, de veritat. Que
tu li veus mèrit, no? Li veus mèrit,
molt, 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 molt. Home, jo sempre dic que si a mi em posen a dirigir la Coca-Cola, em carrego les burbujes. Llavors dius, escolti, una cosa, aquest tio que es quedi a casa seva. Ara, tu agafa el Barça. Jo em vaig espantar molt, que era la primeria d'això, quan el senyor Moix va dir que el club, la companyia Futbol Club Barcelona, tenia un pressupost de 1.000 milions d'euros i si tot anava bé, guanyava 2.
Sí, sí.
Dius, coti, cony, vostè està dirigint una bomba a rogeria, no? Perquè, escolti, una cosa és que digui, bueno, hi ha un dèficit més o menys suportable, que puguis negociar-ho. Ara, tot això és una gran collonada.
Sí, sí.
Vostè ha arruïnat una cosa que dius, coño, no pot ser. Altre dia veia les comptes del Florentino, si no ens enganyen, evidentment, i diu, vol ganar 300.000 euros. No ha de ser tan difícil, això, no?
No, en un pressupuesto de 1.000 millones, lo que es seguro es que te gastas 1.000. Otra cosa es el cuento de la lechera, cómo ingresas 1.000.
No, bueno, claro,
en una situación,
sí, sí.
En una situación así, en que se ha fichado como se ha fichado, y en la historia de la pandemia, pues es normal que pierdas mucho dinero.
Pero ¿sabes qué pasa, Manolo? Que yo pienso que todo esto, las grandes hecatombes como la que estamos viviendo, si esto sirve de algo. Es decir, no es referirnos a él porque habían 50 cosas parecidas. Tú no puedes tener un trabajador que cueste 100 millones al año. No puede ser. Tu coste de empresa no puede ser. Entonces, si esto se pusieran de acuerdo todos los clubes del mundo, sobre los del primer mundo sobre todo, ¿no? Que usted, aquí se puede llegar pues a un 50, a un 60%.
Sí, es escandaloso.
Entonces, claro,
y como decía Elena, además, es que si no sigue Messi, le han de dar 50 millones de euros... Claro. Por fidelidad desde los 13 años y tal. Y se refiere a Messi. Pero yo te digo que a mí me consta que lo mismo con Piqué, ¿eh? Cuando acabe Piqué, le darán un plus de fidelidad y tal por aplazar los pagos y todo eso. Y encima, toma, te regalo esto, como a Iniesta.
Y bueno, claro, entonces, ¿ustedes qué firman? Pues claro, ya sabemos que el dinero del fútbol, ya se lo dijo la ministra Montero, que el dinero público no es de nadie, o es de todos, pues ya estamos a calvo, estamos tranquilos. Ahora, dígame, mire usted, yo estoy en un club en 4 años, 8 años, oye, yo tengo que dejar el baño en su sitio y la cocina limpia. Esto es una cosa que es insoportable. Ahora que empezamos con coñas marineras y tal, ¿no? Mire usted, esto es un desastre galáctico, los que tenemos una vida y hemos visto esto, ¿no? Claro, el Núñez en el cielo debe estar subido por las paredes, ¿no?
Pues espera, que está el Emilio ya.
Sí.
Emilio.
Hola, Joan, ¿qué tal? Hola, Tomás, hola.
Hola, guapo, ¿qué tal estás?
Hombre? Hola, hola.
Le no, vienen a ver, un par de años o tres.
No, a ver.
Duros.
A ver. Yo creo, todo lo que estamos comentando es así, pero yo creo que hay muchas cosas que son de una desfachatez absoluta, ¿no? O sea, por ejemplo, Manolo dice, bueno, tú ingresas 1.000 millones y gastas 1.000 millones. No, perdón, si tú ingresas 1.000 millones y tienes ya una deuda de 600 millones, hostia, haz un rinconcito, ¿vale? Sobre los 1.000 millones del presupuesto, haz un rinconcito para ir pagando la deuda. Pero aquí, claro, como la deuda no es de nadie, como aquí no hay propietario, como aquí los directivos no se juegan nada, y cuando se juegan algo, entonces te cambian al Neto o al portero por no sé quién, te mandan al Artur para allá y te cogen al Pianinete y cuadran los números, entonces, claro, eso es una vergüenza. Y después, paréntesis con lo de Messi. O sea, es decir, el problema... Tomás, y en esto también estamos de acuerdo porque lo hemos hablado muchas veces, el problema evidentemente no es Messi. El problema es todos los demás que cobran lo que cobran, que es una puta barbaridad para lo que son y lo que juegan y lo que representan. Porque en el contrato de Nike no pone que les van a dar 20 millones más si está Piqué. Y no pone que les van a dar 15 millones más si está Griezmann. Pero sí debe poner que les dan 10 o 15 millones más si está Messi. ¿Me entiendes? O sea, es decir, que yo, por lo que respecta a Messi, que puedo tener muchos puntos de crítica en torno a Messi, bueno, y lo he demostrado, en cuanto
genera
al
dinero... Genera lo que gana, ¿no? Genera lo que
no,
gana.
No, genera mucho más de lo que gana. Muchísimo más de lo que gana. Tú puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo en que un tío gane 100 millones. Evidentemente, eso es así. Lo que dice Tomás del trabajador es evidente. Ahora bien, yo te digo una cosa. Decirte, todos los directivos que se han ido, incluido el presidente... Hostia, ¿cómo se les queda el cuerpo cuando con estos números que han dejado? O sea, es que me parece muy fuerte que Bartomeu apague la luz de la mesita de noche cada día tan tranquilo, ¿eh?
evidentemente, pero me refiero, Emilio, que ya no es el hecho de que un tío lo gane porque te le he puesto él como ejemplo, porque es el más escandaloso. Cristiano Ronaldo también debe de generar lo que no está escrito.
Evidentemente.
Ahora bien, tú dices, venga, yo como club de fútbol...
Que sí.
En el 2021, claro, un tío no puedo pagar, porque no lo valga, que igual vale 3.000, no 100.
Tal cual.
Ahora, oiga, mire, es que esto, yo un día que no lo voy a poder pagar, el Mirotic que viene de la NBA... Oiga, usted lo piensa fríamente y dices, el Barça de la Liga CB esta que juega con el San Pablo Burgos la mitad de los partidos, ¿puede fichar a un tío de la NBA? Mire, oiga, es que no puedo. Y lo siento en el alma y me parece muy bien, pero ¿de cuánto cobra este muchacho? Si seguramente cobra menos de lo que merece.
No, y después...
Ahora, yo voy a pagar todo esto. Es imposible.
Y después, Juan, Manolo, Tomás, lo que no se cree nadie es lo de la pandemia, ¿vale? O sea, ya te lo digo ahora. O sea, estos números no son de la pandemia.
No, la gestión ya era mala y la pandemia lo que ha hecho es destapar el drama.
Claro, pero es que...
Es la puntilla.
Pero es que es así, ¿me entiendes lo que cité? Entonces, pero bueno, es así y cero responsables.
No, la pandemia afecta a todo el mundo, ¿eh? Y no solamente al Barça, al fútbol, a todo el mundo.
Es la estocada
final. A nosotros, a las empresas,
a todo el mundo. Sí, pero si tú tienes una situación económica sólida... te afecta menos.
No, Joan, y después que hay otra cosa más importante todavía, que esto que dice Tomás, la pandemia lo que hace es que te descubre los números. Mm. Si no, hubieras pasado desapercibido. Otra vez por encima, no, ya haremos vagos haciendo... ¿Me entiendes? Sí. Claro, ese es el tema, ¿me entiendes? Y claro, y después también estoy con Manolo, que decirte, a nosotros nuestras empresas nos despedirán o nos jubilarán y nos darán un abrazo, aunque llevemos 45 años trabajando en ellas, ¿me entiendes? Lo que quiero decirte, a estos tíos no, estos tíos los jubilan, los mandan con un contrato a la MSL de Estados Unidos o a China y encima les dan 40 kilos, hostia.
Pues cuidado con los años que vienen, cuidado con los años que vienen, porque si te tienes que dedicar a recuperarte económicamente, es evidente que el equipo no lo podrá reforzar demasiado. Deportivamente puedes sufrir y...
No, aquí la única suerte que tienes es que te salgan 3 o 4 Ansu Fatis y Likes y Pedris y tires.
Y te aguanten. Ah, sí. Pero te aguantarán para competir en la liga y tal. Pero
esto es lo que habrá que vender y habrá que ser honestos y tal. Y después otra cosa más importante también, que a lo mejor, esto que voy a decir, pues ya hay un 80% de los socios y seguidores del Barça a los que se la bufa, con perdón, que es, hostia, pues sé un club distinto, macho. O sea, búscate la vida, haz otras cosas, explota la fundación, haz una cosa mucho más, acaba siendo, como dice Baris Murta, acaba siendo el club de los niños y de UNICEF, yo qué sé, o sea, búscate la vida para seguir siendo un símbolo, para seguir siendo una representación de Cataluña y del deporte catalán estupendo, búscatelo, que eso se ha dejado de la mano de Dios.
Una cosa, si me permitís, es política, pero está relacionada también con la movilidad y también con las elecciones del Barça. Sabéis que el Ecumen de la Generalitat ha dicho que van a permitir que aquella gente que quiera ir a los mítines políticos pueda irse del municipio. Con lo cual, a lo mejor el Barça dice, oiga, yo quiero votar si soy de Hospitalet en el Camp Nou y tal y todo eso. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esa solución?
A mí me sigue pareciendo una temeridad todo lo que no sea acabar con la pandemia. O sea, yo estoy muy asustado con esto muchísimo. Es una cosa personal, la he vivido, como todos sabéis, en mis propias carnes, pero de cualquier forma me parece que no sé, que todas estas cosas podríamos ahorrárnoslas. Pero entiendo que sea así, también por otro lado.
Tomás.
Yo creo que si se permite ir a los mítines a tirarles huevos a la mayoría, me parece ahí
extraordinario. Me apunto.
Sí, me apunto. Pero a la tarima, porque le pegas a un tío con un huevo y el de al lado le echa sal y se lo come. No, me parece una coña marinera, porque
una
dice Emilio, que lo vimos todos con él y afortunadamente nos salimos y demás, coño, pues estos tíos no ven la televisión. O sea, estos tíos no ven las imágenes. No tiene el vecino, el señor de al lado. ¿Qué coña es esta? Claro, es que un mítin... ¿Pueden haber 300 o 500 tíos?
¿O más?
Te tiro por abajo.
Mínimo.
Te tiro por abajo. Y dices, oiga, yo tengo que coger un coche y trasladarme de no sé dónde porque hay un tío que me va a explicar una serie de cojonadas que además no se las cree ni él. En el 90%. Es que me parece. O sea, la ocurrencia de estos tipos supera la anterior y es menor de la que viene.
Yo todo lo que tú no puedas controlar.
Hombre.
Es decir, los jóvenes y sus botellones en las plazas públicas que son complejas de edad, me parecen, ahora, promover con tus decisiones actos en los que haya aglomeraciones y tal, me parece una aberración total, vamos.
Molt bé, amics, ho deixarem aquí. Cuidau-vos molt, Emilio, Tomás, Oli, gràcies.
Fins ara.
Seguim.
El Barça viatja un cop més aquest mes de gener, ara per jugar la Copa i passar els quarts de final.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des de Vallecas, Radio Vallecano, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Aquesta ronda dels vuitens de final de la Copa del Rei que arrenca avui, i avui juga el Girona. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Rep el Villarreal a les 9.
A Montilivi, amb un Girona, diguem que està en ratxa positiva, només una derrota als últims 11 partits entre totes les competicions. Ja sap el que és guanyar un equip de primera a la Copa, va eliminar el Cádiz, ja sap el que és enfrontar-se també al Villarreal en aquesta competició. Els 700 de final, la temporada passada, li va passar per sobre el Villarreal, 0-3. Arriba a només un punt de la promoció per pujar, tot són bones notícies, les baixes no són de la columna vertebral del Girona, cas de Luna, cas de Terrats, cas de Juanpe, que gairebé està inèdit aquesta temporada, però sí que ha de vigilar el Girona perquè el dissabte hi ha un partit de la Lliga del Girona, Mallorca Girona, amb la qual cosa jo crec que avui tornarà a fer Francisco Parlló de les càrregues d'esforç de tenir dos partits a la setmana, una barreja de jugadors. Crec que veurem a Gumbau, que no va estar davant l'Espanyol perquè estava sancionat, Valeri, que a més se li va donar bé l'eliminatòria davant el Cádiz amb un doplet, Sila pot ser la referència a dalt, i Estuani anar agafant ritme de competició. Vaja, el pla de partit per avui és aquest que explica el tècnic del Girona, Francisco Rodríguez.
Nos enfrentamos al rival que yo creo que pocos querían. Es un rival que te domina, que viene a hacer muy bien las cosas, que está en una clasificación en primera división en una zona privilegiada y que tiene un cuerpo técnico y unos jugadores de primer nivel. Así que va a ser complicado ya. Esto lo sabemos de principio, pero bueno, la ilusión no nos va a quitar nadie y son 90 minutos y vamos a intentar, ya digo, trabajar mucho el partido e intentar que ellos no se sientan cómodos. Y alargarlo todo lo que podamos para intentar llegar vivo al final con las opciones de poder pasar a la eliminatoria.
Esto es la Diguem que es la il·lusió del Girona d'assolir el sostre en aquesta competició, els quarts de final, i gairebé l'obligació d'un equip de primera, un equip cinquè a la classificació, com és el Villarreal. Això sí, ve d'empatar a Osca, amb canvi de sistema, té 7 baixes, les últimes Foz i Jaume Costa, i hi ha un altre detall important. Si avui Monchu, Ramon Rodríguez Monchu, recordeu, excapità del Barça B, juga, serà el partit número 22 amb el Girona, amb la qual cosa el Barça, abans parlàveu de números, rebrà, no està malament, 3 milions i mig d'euros perquè és una opció de compra obligatòria quan Monchu disputi 22 partits amb el Girona, pot ser avui. Girona-Villarreal, a Montilivi estarem, ho expliquem al Tiempo de Juego, arbitratge de Ricardo de Burgos Bengoetxea.
Sort al Girona aquesta nit, fem un apunt també de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què diu, senyor Ballori, bona tarda.
Estem a pocs dies que es tanqui el mercat d'hivern, però l'Espanyol encara no perd l'esperança d'incorporar un davanter.
Fa uns dies et diria ja que era 100% no, doncs de que arribés algú, i ara et dic 70-30, 70 de que no arribarà ningú, però hi ha un 30% de que sí. Hi ha uns 250-300.000 euros de fitxa que es pot gastar a l'Espanyol. Descarta davanters de primera, com Álvaro Jiménez del Cádiz, Guiretti, Quique Rodríguez de l'Eibar, Sobrino del València. Aquests cobren massa diners, però jo no descartaria que d'aquí a diumenge pogués arribar, per sorpresa, un davanter aquí a l'Espanyol. Això faria que Campuzano marxés directament a l'Sporting de Gijón, que ha fitxat ja per la propera temporada. El que sí que estarà diumenge serà contra el Rayo Adrià Pedrosa, lateral indiscutible a l'esquerra de l'Espanyol, que avui ha passat per sala de premsa.
A ver, está claro que a nadie le gusta perder y el otro día, bueno, fue así, pero la actitud que tuvo el equipo, la entrega, el trabajo que dio, o sea, era imposible que... Bueno, imposible no porque lo perdimos, pero era muy complicado el perder ese partido, y si jugamos así cada partido, está claro que nuestro objetivo lo vamos a conseguir.
Sí, senyor, tant de bo sigui així. Ahir en el Mirandés va debutar Àlex López, que va marxar el cap de setmana, i entre canterans anda el juego, t'explicava l'altre dia el de Moisés Hurtado, del juvenil que deixava l'Espanyol, ha estat a punt de dir que sí a una oferta del Sant Andreu, que va fer fora ahir a Miquel Azparren després de 4 temporades i mitja a la banqueta quatribarrada, però finalment el Moisés s'ho repensa i buscarà un altre objectiu.
Quique, gràcies.
A tu.
10 minuts i les 4, fins aquí al futbol, de seguida bàsquet i handbol.
En la Copa todo puede pasar.
¡Quiere morir con la bota puesta! ¡Qué pesado!
espectáculo.
Este martes sigue el torneo más emocionante en tiempo de juego.
La Copa en la COPE.
Desde las 8:30 jugamos los octavos de la Copa del Rey.
Pasa todo a la vez.
Real Valladolid Levante, Girona Villarreal, Betis Real Sociedad.
La oportunidad de su vida.
Hombre, a ver.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa en la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bàsquet, Albert, que tenim bon partit, molt bon partit d'Eurolliga avui al Palau, Barça-Zenit.
Imagina't, juga el líder de la competició, que és el Barça, i torna una vegada més a visitar el Palau Blaugrana, Xavi Pascual, però avui amb Saruna Jasikevičius a l'altra banqueta. És a dir, que el duel de les pissarres gairebé et diria que m'apassiona. Primer Barça, 15-6, victòries, derrotes. El Zenit és tercer, 13-6 en 19 partits. Vaja, és un gran enfrontament amb un Barça en ratxa, 7 victòries seguides, invicta en aquest 2021, en un mes de gener gairebé perfecte. Vam dir això, Ballori al novembre hi va perdre l'últim partit del mes a la pista del Villerban i després va enllaçar una sèrie de derrotes al conjunt blaugrana. Veurem què passa avui, no és un rival fàcil. El Zenit són les dues millors defenses de l'Eurolliga. Del rival d'avui parla el tècnic del Barça, el coach Jasikevičius.
Creo que ellos están jugando muy bien todo el año, desde el primer partido que ganó en campo de Efes. Yo creo que tiene las ideas súper claras, tiene un equipo muy experimentado, hay muchos veteranos ahí, y en todos los momentos está bien preparado y sabe lo que exactamente tiene que hacer.
Doncs avui futbol i bàsquet, al tiempo de juego, la Copa del Rei i també l'Eurolliga, 9 de la nit, Palau Blaugrana, Barça, Zenit de Sant Petersburg.
Eurolliga i Eurocup, que juga el Joventut també.
Sí, tercera jornada del top 16, la segona fase. A més, liderat en joc, el rival és el Mònaco, arriben els dos, havent-ho guanyat absolutament tot en aquesta segona fase, 2 partits, 2 victòries. La penya amb aquestes dues cares, també, Batllori, la cara més irregular, diguem, a la Lliga Endesa i un expedient gairebé immaculat en aquest top 16. Sentim a Pau Ribas, el jugador del Joventut de Badalona.
Crec que el Mónaco és un gran equip, molt físic, molt de ritme, però estem amb les mateixes i crec que han perdut 4 partits a Eurocup, nosaltres hem perdut 2 i ara resulta que ells són un gran equip i nosaltres no. Som el, crec que el segon millor equip d'Eurocup en aquests moments per victòries i derrotes i volem seguir estant a dalt. Som millor equip si juguem com hem jugat molts partits i sobretot aquí a casa.
Són baixa Dawson i Albert Ventura, aquest Joventut Mònaco de la tercera jornada del top 16 de l'Eurocup a 3 de 9, 20-45, i avui es recupera un partit de la Lliga Endesa en presència catalana. És partit pendent de la 18a jornada de l'ACB, 6 de la tarda, UCAM Múrcia, Baxi Manresa.
Albert, gràcies.
A tu, Joan, que vagi bé.
Adéu. Va bé la cosa, va bé la cosa. Ja tenim la selecció espanyola classificada pels quarts de final del Mundial d'handbol, després de derrotar a Hongria per 36-28. Demà, quarts de final contra Noruega. Visitem la concentració de la selecció espanyola al Cairo. A Egipte tenim el jugador del PSG, Viran Morros. Viran, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, com estem? Tot correcte?
Sí, tot bé.
Escolta, que em vaig assentar jo ahir davant la tele a veure el partit contra Hongria i esperava un duel aferrissat, igualat, tancat, i la veritat és que el veu treure amb molta solvència, Viran.
Sí, la veritat és que ells també van fer descansar 3 jugadors molt importants per a ells, perquè havien jugat molts minuts i l'entrenador d'Hongria així ho va decidir, però bueno, l'equip crec que va sortir a fer la seva feina, va sortir a jugar des del primer minut i crec que vam resoldre el partit. Com tu bé has dit, amb solvència, que és el més important.
Escolta, ara, demà quarts de final contra Noruega. Era Noruega o França? Les dues són grans potències, dues magnífiques seleccions, però sempre a priori sobre el paper viran millor Noruega que França, no? O què?
Bueno, sincerament crec que estem parlant de dues seleccions molt bones i no sabria dir que és millor ni que és pitjor. És molt complicat, no? Llavors, com realment no hi havia res a decidir, perquè fos qui fos seria molt, molt complicat, doncs, bueno, és Noruega, sabem el seu potencial, tractarem de fer doncs, el millor possible per superar-la, però bueno, hem de saber que és un partit molt, molt complicat per nosaltres.
El més important, Viran, és que vosaltres esteu bé, no heu perdut cap partit en el campionat, les sensacions jo crec que han anat cada vegada millor i que arribeu a la cita molt bé.
Sí, les sensacions són bones, com tu has dit, el fet de no perdre cap partit i d'anar doncs, de menys a més crec que és important, però bueno, és un partit que es juga tot en 60 minuts, no hi ha marge d'error i estem jugant davant d'una selecció que ara mateix és una de les més fortes, amb possiblement el millor jugador del món actualment, com és el Sander Sagosen. Per tant, sabem que serà un partit duríssim, però crec que l'equip està preparat per lluitar i per plantar cara.
Molt bé, l'última, Viran, he llegit una estadística brutal. Porteu 16 partits oficials entre Mundials i Eurocopes invictes.
Bueno, aquestes són les estadístiques que a vosaltres, periodistes, us agraden. És cert que ara, bueno, doncs, pràcticament fa dos anys que no perdem un partit a campionats grans, però bueno, no, realment no sabés de res, no? Demà ens juguem tot el partit i les estadístiques aquí no compten. Per tant, també hi vaig dir l'altre dia que dels últims 17 partits contra Noruega no n'havien perdut cap i són coses que realment no serveixen de res, no? Al final, tu jugues tot el partit, és un partit que ens dona doncs, el pas d'estar a semifinals, que és el gran somni que teníem quan vam vindre aquest campionat, i ens ha tocat un equip molt dur, molt complicat, on el partit doncs, jugarà pels petits detalls, no? L'equip que menys errors cometi, doncs, crec que serà el que passarà.
Estarem molt pendents de vosaltres. Viran Morros, gràcies per atendre'ns i molta sort.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Una abraçada, Viran. L'Àlex Andrés en recorda la resta d'aparellaments d'aquests quarts de final del Mundial d'handbol. Àlex, bona tarda.
Bona tarda, doncs apunteu bé, perquè per una banda del quadre tenim el Dinamarca, Egipte i l'Espanya-Noruega, que jugarà dimecres a 8:45. Si els de Jordi Rivera guanyen, disputarien les semifinals el divendres contra, segurament, i si no hi ha cap sorpresa, Dinamarca, la vigent campiona. Per altra banda, tenim un Suècia-Qatar i un França-Hongria, d'uns quarts que també jugaran demà les dues semifinals divendres i la gran final del diumenge a 6:45.
Gran final d'Esports Cope. Gil, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Vostè remata.
Rematem. Calentets. Futsal Awards 2020. Premis dels millors de l'any del futbol sala. Millor jugador, Ferrao, Futbol Club Barcelona. Millor entrenador, Andreu Plaza, Futbol Club Barcelona. Millor club, Futbol Club Barcelona. Ai. O sigui, Futbol Club Barcelona.
Molt bé.
Sí, sí, tot cap a casa. Ja està Sevilla, que serà casa seva. Dario Alejandro Gómez, el Papu Gómez, que està a punt de formalitzar el seu vincle amb el Sevilla. Xerrada telemàtica d'Alejandro Blanco amb 27 olímpics espanyols, entre d'ells Beatriz Ferrer Salat i Chuso García Bragado. Missatge d'optimisme i de continuar treballant de cara als Jocs de Tòquio. I li han caigut 20.000 euros de multa a Antonio Conte per la seva expulsió a l'Udinese Inter per una frase. Siempre tu, Maresca con el VAR. Per aquesta frase li han caigut al tècnic italià 20.000 euros de multa en un dia on avui, desgraciadament, fa un any de la tràgica desaparició de Kobe Bryant.
Gil, gràcies.
A vosaltres.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Quina ha de ser la prioritat del Barça? Classificar-se per la Champions, 77%, guanyar la Copa, 33%. I en clau espanyol, com us explicava el Quique Iglesias, el club està atent per si pot reforçar-se amb un davanter. Creieu que fa falta? Penseu que sí, al 68%, que no, al 29%, millor fitxar un defensa, 3%. Arribem a les 4, seguiu a la Cope, a Esports Cope estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Que vagi bé.